Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Acord entre els sindicats UGT, el CESIF i el govern espanyol per apujar el salari dels treballadors públics. Han tancat un increment del sou de l'11% en 4 anys. És el resultat d'una reunió que es va allargar fins a nit passada. L'altre sindicat que formava part de les negociacions, Comissions Obreres, encara ha de decidir si firma aquesta proposta del Ministeri de Funció Pública. Escoltam Francisco Lama, del CESIF, i Pep Ginard, de Comissions Obreres a les Balears.
Este es el mejor acuerdo que se podía firmar. Y máxime teniendo en cuenta pues, la situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos, tanto a nivel económico como a nivel político.
Bueno, això no vol dir que no el signa més endavant, però ara, en aquest precís moment, així com ha acabat la negociació, pues, no estàvem en condicions de posar la nostra signatura.
Recordem que dins el paquet de l'acord hi ha una reivindicació històrica per a les Balears, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Illes amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries. És dijous, dia 26 de novembre. I avui també hi ha un altre punt informatiu destacat de la jornada. José Luis Ábalos i Koldo García afronten el seu possible ingrés a la presó.
Estan citats a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia i les acusacions particulars que demanen per a tots dos penes elevades de presó. També avui el comissionista Víctor de Aldama ha de comparèixer a l'Audiència Nacional.
I també atents avui al Pla del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026 i 2028 i que és la passa prèvia a la presentació dels pressupostos.
Tot fa pensar que finalment es rebutjarà amb els vots de PP, Vox i Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en el termini d'un mes.
I aquí, a les Illes, el Partit Popular ha registrat una proposició de llei al Parlament per blindar la protecció dels menors.
Planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi no puguin exercir com a docents o en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb infants.
I presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Capdepera.
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents es varen haver de veure obligats a fer ús de l'arma reglamentària.
I atenció, un dia més al temps, sobretot per la situació de la mà. Els ports de Ciutadella i el de Maó estan tancats des d'ahir. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora d'avui, dos a Ciutadella i un a Maó, s'han cancel·lat.
Menorca i el nord i nord-est de Mallorca romanen en avís taronja fins a les 12 del migdia per ratxes de vent que poden arribar als 75 km per hora. D'altra banda, la Serra de Tramuntana i el Llevant continuen en avís groc fins avui capvespre.
Pedro Roger, bon dia. Fins quan tindrem aquesta situació a les Illes?
Bon dia, doncs esperant que fins a mitjan d'aquesta jornada encara continuem amb aquesta forta entrada de vent de tramuntana principalment a Menorca, també de forma més localitzada a punts del Llevant de Mallorca, i això farà que al llarg del dia encara tinguem unes condicions marítimes bastant complicades, amb situació de maregassa en aquests punts més exposats. Això sí, entre les Pitiuses i bona part de Mallorca el vent ja ha començat a fluixar i amb el pas del dia passarem a tenir ja unes condicions marítimes bastant més tranquil·les en aquestes illes. D'altra banda, també hem de destacar l'estat del cel, ja que avui han començat la jornada amb algunes precipitacions de caràcter local entre Menorca i Mallorca. Això sí, amb el pas de les hores, aquestes pluges aturaran per complet i tindran molta més presència de sol arreu del territori. I tot això li haurem de sumar un termòmetre pràcticament sense canvis a respecte d'ahir. Sí que de forma puntual podrem notar una petita pujada, però en general avui tornarà a ser una jornada bastant freda. Ara mateix tenim a Mallorca 5 graus a Santanyí, 9 a Manacor i 10 a Sa Pobla. A Menorca 10 graus a Sant Lluís i 11 a Ciutadella. I a les Pitiuses 10 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa.
I en els esports, avui parlant de voleibol, la Barca a Menorca debutarà a competició europea. Avui hora baixa, Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí debutarà a l'ESCEF Voleibol Cup contra el Turca Vall Ollari. Serà la primera ronda de la segona competició... a la primera ronda, volíem dir, perdó, de la competició europea. europea. El partit es jugarà a les 4 de l'hora baixa, serà a Istanbul. Es tracta d'una eliminatòria doble partit. La tornada serà a Ciutadella el dimecres, dia 3 de desembre. En futbol, el defensa central del Real Mallorca, Maras Kumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Iago Barrasate pel partit de dissabte contra l'Osasuna. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup amb normalitat, mentre que el porter Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja sap contra qui jugarà a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, el Movistar Inter. La competició es disputarà a Son Moix el cap de setmana del 3 i 4 de gener.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, amb Mancel López, Caterina Bany i Aina Morales. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Finalment, el govern espanyol ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i CESIF per apujar el sou dels treballadors públics. Han pactat un increment de l'11% en 4 anys. En canvi, Comissions Obreres encara ha de valorar si firma la proposta del Ministeri de Funció Pública. Aquest és el resultat d'una nova reunió que va acabar tard a nit passada. Dins el paquet de l'acord hi ha una reivindicació històrica, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Balears amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries.
Les millores salarials començaran el mes de desembre amb un increment del 2,5% corresponent al 2025, retroactiu des de gener. El 2026 correspondrà una pujada de l'1,5% i s'hi sumaria un altre mig punt variable en funció de l'evolució de la inflació. El 2027 l'augment salarial pactat és del 4,5% i el 2028 d'un 2%. Isabel Araque, que és secretària general dels serveis d'UGT, celebra l'entesa.
És un acord para la calidad del servicio público, por lo público. Preparamos una administración con todo el bloque de empleo y de recuperación de derechos moderna, que atrae a los que están fuera y quieren entrar en la administración y que va a premiar a los que están dentro.
El Ministeri de Funció Pública defensa que l'acord permetrà mantenir el poder adquisitiu dels funcionaris fins al 2026, però Francisco Lama, secretari nacional d'Acció Sindical del CESIF, considera que fins i tot es recuperarà aquell perdut anteriorment.
Este es el mejor acuerdo que se podía firmar y máxime teniendo en cuenta por la situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos, tanto a nivel económico como a nivel político. Por lo tanto, para CESIF, hoy es un día muy importante y podemos decir alto y claro que tras la firma de este acuerdo las empleadas y empleados públicos van a recuperar el poder adquisitivo y van a ver mejoradas sus condiciones laborales.
També s'ha negociat suspendre la taxa de reposició, cosa que afavorirà que es reforcin les plantilles públiques. De moment, Comissions Obreres no ha signat l'acord, però no descarta fer-ho, ho han de valorar en reunions internes que es faran avui. Pep Ginart és el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Sindicat a les Balears.
Bueno, això no vol dir que no el signem més endavant, però ara, en aquest precís moment, així com ha acabat la negociació, pues no estàvem en condicions de poder posar la nostra signatura.
L'acord inclou l'equiparació del plus de residència per als treballadors públics de les Balears amb els de les Canàries i això vol dir que arribaria a ser de fins a 110 euros mensuals per als de Mallorca i de 410 per als d'Eivissa, Menorca i Formentera.
I l'OCDE ha millorat 0,3 les previsions de creixement econòmic per a Espanya enguany fins al 2,9%. L'organisme internacional també fa diverses recomanacions a Espanya com allargar la vida laboral per compensar l'increment de l'esperança de vida.
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic també revisa l'alça en 0,2 les previsions de creixement d'Espanya per al 2026, fins al 2,2%. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat que la millora de les previsions equipara el pronòstic de l'OCDE amb la del govern central.
Modelo con un crecimiento sólido que nos sitúa a la cabeza de las grandes economías avanzadas dentro de la OCDE en 2024, pero también según todas las previsiones en el año 2025. La OCDE se une con este informe también a otras instituciones que vienen revisando de manera sistemática su crecimiento al alza para España.
L'OCDE també recomana a Espanya ajustar la despesa i incrementar impostos abans del 2031.
I avui estaran pendents d'una cita als tribunals. José Luis Ábalos i Koldo García afronten avui el seu possible ingrés a la presó. Estan citats a declarar davant del jutge del cas Mascaretes en el Suprem a petició de la Fiscalia i de les acusacions particulars que demanen per a tots dos elevades penes de presó. Arriben a la situació d'avui amb un canvi d'estratègia en la seva defensa.
Ábalos ha fet diverses publicacions a les seves xarxes socials contra el govern central. L'exministre insisteix en l'existència d'una presumpta reunió entre el president Pedro Sánchez i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, per pactar la moció de censura contra Mariano Rajoy. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat sorpresa per l'actitud d'Ábalos.
Tanto el señor Sánchez como el señor Otegi l'han negado, ¿no? Entonces yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales, lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él, ahora estuviera instalado en la mentira.
Ábalos ha carregat contra la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també a través de les xarxes socials, ha insinuat un ús inadequat de l'habitatge que té assignat com a ministra per part de terceres persones. Són publicacions fetes per Ábalos hores abans de comparèixer davant el jutge, que podria decretar presó provisional per ell per mort de l'increment del risc de fuga. En el cas d'Ábalos, l'entrada a la presó no afectaria la seva condició de diputat, que mantindrà en tot cas, mentre no s'emeti una sentència condemnatòria contra ell que l'inhabiliti.
No és l'única cita judicial del dia relacionada amb el cas Mascaretes. L'empresari i presumpte corruptor Víctor de Aldama declararà a l'Audiència Nacional, que continua recopilant informació del Partit Socialista.
De Aldama ha estat citat per respondre sobre l'informe de l'UCO, que sosté que pagava a Koldo 10.000 euros mensuals per influir a favor dels seus negocis. Demà Koldo està citat a l'Audiència i, com dèiem, ja podria ser a la presó en funció de la declaració del Suprem d'avui.
I d'altra banda, l'Audiència Nacional demana al PSOE els pagaments en efectiu a l'exministre José Luis Ábalos i al seu antic assessor Koldo García fets entre el 2017 i el 2024 i els justificants. D'aquesta manera, el jutge Ismael Moreno dona suport a la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que indica que la documentació portada pel partit fins ara no és aclaridora.
La Fiscalia destaca que els fets es podrien qualificar de blanqueig de capital fins a un possible desfalc com és contra el PSOE, a més d'altres irregularitats. El fiscal també sol·licita demanar a l'UCO un informe sobre la informació confiscada als investigats en dispositius electrònics que continguin missatges o documents relatius a presumptes pagaments en efectiu. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apunta que aquesta situació és insostenible per un govern decent.
Hoy es un día más por el que cualquier gobierno decente caería al completo, pero España no tiene un gobierno decente.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes, el Partit Popular ha registrat una proposició de llei al Parlament per blindar la protecció dels menors a les Illes. La iniciativa planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, per violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents en qualsevol professió que impliqui el contacte directe amb infants.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha explicat que aquesta reforma respon a un buit en la legislació estatal que ja ha provocat casos preocupants a les Illes, com el d'un mestre condemnat de l'escola de Sant Sardina. Segons Sagreras, l'objectiu és donar resposta a un clam de la comunitat educativa i de les famílies que reclamen més garanties i mecanismes de protecció.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nins, amb els nostres infants.
El PP sosté que amb la normativa actual, tant la Conselleria d'Educació com els centres es troben amb mans fermades quan una sentència no inclou la inhabilitació explícita del professional.
I també de la política són notícies les negociacions dels pressupostos aquí a les Balears. El temps s'esgota i no hi ha cap senyal que faci preveure la possibilitat que hi pugui haver un nou acord per aprovar uns nous comptes. El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants dels socialistes i de Vox per negociar el suport al sostre de despesa que es votarà dimarts al ple al Parlament, una trobada que no va servir per acostar a posicions. Marta Puyalto.
El portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, es mostra contundent i assegura que només un miracle pot canviar el seu vot en contra.
Veremos el martes si de aquí al martes se habrá dado algún milagro y podemos avanzar en esta negociación. No es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Partido Popular, que ha ido agotando los plazos, acortando los plazos y haciendo cada vez más difícil el poder sentarse a negociar.
Els socialistes afirmen que el govern ha canviat les regles del joc enmig de la negociació i que ara demana el suport també dels pressupostos. En qualsevol cas, Iago Negueruela considera que el vicepresident Costa no té cap intenció d'arribar a un acord.
És el PP el que està boicoteando les reunions per aprovar su techo de gasto, perquè les condicions que se le han puesto són tan senzilles que lo que parece es que no quiere techo de gasto para no tener que presentar unos presupuestos y perderlos.
El PP creu que a l'altra part de la taula tampoc no hi ha cap voluntat per arribar a una entesa. A Sebastià Sagreras.
Veritablement varen constatar la dificultat o la poca voluntat d'aquests dos partits a arribar a un acord. Fem una crida més a la responsabilitat del grup parlamentari de Vox i a la responsabilitat del grup parlamentari del Partit Socialista, i dimarts se descobriran les cartes.
La votació decisiva del sostre de despesa, si res no canvia, es preveu per la pròxima sessió plenària del Parlament el 2 de desembre.
I el Parlament, amb els vots del PP i de Vox, també rebutja la retirada del monòlit de la Feixina i catalogar-lo com a franquista. Era una iniciativa del PSIP en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Els socialistes han anunciat una ofensiva a totes les institucions per exigir que no es derogui la Llei Autonòmica de Memòria. Presentarà mocions al Parlament, als Consells i també als Ajuntaments.
El grup parlamentari socialista vol que es descatalogui el monòlit perquè, afirmen, és un insult cap a la memòria de les víctimes del franquisme i no es pot normalitzar ni alentir ni enaltir res que representi la dictadura de Franco. La diputada popular, Cristina Gil, ha recordat al PSIP que hi ha tres sentències en contra. El diputat Omar Lamín ha puntualitzat que no demana que s'enderroqui, sinó llevar-lo de la plaça.
Los tribunales han dilucidado, entre otros extremos, si la declaración como bien catalogado del monumento supone la vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Las resoluciones no recuerdan claramente y textualmente que el monumento perdió su contenido ideológico.
Nosaltres no deim tirar-lo i fer-lo a trossos, nosaltres deim retirar-lo de l'espai de la feixina i, com molt bé deim en aquesta iniciativa, conservar el bé patrimonial que suposi aquest monolit per llevar-lo d'aquell lloc, que aquell lloc s'ha de convertir en un espai de memòria i de dignitat.
Són les 7 i 17 minuts.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Capdepera. La Guàrdia Civil ha detengut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents es varen veure obligats a fer ús de l'arma reglamentària.
Els vehicles van fugir i van protagonitzar una persecució temerària que va posar en perill als policies locals. En un primer moment es van arrestar quatre persones, però quedava pendent trobar el sospitós principal, que ara també ha estat detingut i enviat a presó.
I compta enrere per saber el veredicte del jurat popular en el judici sobre el presumpte assassinat d'un home en un incendi a Ses Païsses a Eivissa l'any 2023. Avui és el tercer dia que els membres del jurat estan incomunicats per deliberar sobre aquest cas.
I, per tant, han de resoldre si consideren culpable o innocent Isabel Castaño de l'assassinat d'un home de 77 anys. L'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home. El Ministeri Fiscal creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castaño prop del domicili de l'ancià hora de la mort. La defensa, per part seva, argumenta que la investigació policial té llacunes i que no ha estat provat el càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat. La dona s'enfronta a la pena de presó revisable pels delictes d'assassinat i d'incendi.
I una dona va fugir fa 10 anys d'Eivissa amb el seu fill després de detectar que el menor havia patit abús sexual per part del seu progenitor. Ara, després de saber que aquest home està condemnat per abusar sexualment d'un altre menor, demana que reobri el cas del seu fill, que els jutjats varen arxivar, Clàudia Roig.
La dona va denunciar el pare del seu fill de 3 anys per abús sexual l'any 2015. Segons el seu advocat, hi havia informes forenses que van detectar dilatació anal, conductes hipersexualitzades i retard maduratiu. El jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa va arxivar el cas i la dona va fugir a un altre país i es troba en crida i cerca per segrest parental. El seu advocat, Diego Herchoren, ha demanat en 7 ocasions que s'aixequi aquesta ordre.
Durante más de una década, mi patrocinada ha tenido que vivir en la clandestinidad como consecuencia de no haber hecho una investigación consecuente, seria, respecto a los indicios de abuso sexual respecto a su hijo. No solamente que no se ha investigado esos indicios de abuso sexual, sino que ella ha sido la delincuente. És a dir, és realment grave el que estic dient.
L'home, un tatuador de Cala de Bou, va ser condemnat al gener de 2024 per haver abusat d'una menor de 15 anys. Aquest mes, l'Audiència Provincial també el va jutjar per abusar sexualment d'una dona escocesa durant un tatuatge. Ja hi havia denúncies prèvies de 2 britàniques als anys 2005 i 2008. Ara, amb aquesta condemna i el recent judici, la dona vol reobrir el cas d'abús sexual al seu fill i aportarà aquestes noves dades també al procediment per aixecar l'ordre de crida i cerca internacional.
I la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista la mort d'una dona de 25 anys a Campillos, a Màlaga. Si es confirmés, seria la segona mort en menys d'una setmana en aquesta ciutat.
L'arrestat exparella de la víctima s'ha presentat a les dependències de l'Institut Armat de Jaén, a uns 150 quilòmetres dels fets, i ha confessat haver escanyat la dona. D'ençà que va començar l'any, 38 dones han estat assassinades a l'estat en casos de violència masclista, una xifra que podria augmentar a 40 les pròximes hores si es confirma aquest cas i un altre que encara s'investiguen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. Està operatiu les 24 hores del dia i no deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, demana més implicació de la societat i les administracions. Ho va fer durant l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
No nos basta con no dar pasos atrás. Necesitamos grandes saltos hacia adelante porque lo que no avanza retrocede y no estamos dispuestas a retroceder. Por las que nos han precedido, pero también por las que vienen.
I els caps de les unitats de violència de gènere de les policies locals d'Eivissa i Formentera, Ángeles Gallardo i Pilar de Viu, han rebut el Premi Meninas que atorga la delegació del Govern Central a les Balears. També han estat reconeguts amb aquest guardó Metges del Món i l'Institut Sant Ferrer de Calvià.
Les premiades de les Pitioses han destacat que la lluita contra la violència masclista va molt més enllà de la seva professionalitat i que requereix, per tant, la implicació de tota la societat. La cap de l'unitat de Biogen de la policia local de Vila, Ángeles Gallardo, i la seva homòloga a la policia local de Formentera, Pilar de Viu, han agraït aquest reconeixement.
És una consciència que va més enllà del requeriment professional i del convenciment professional. És una implicació personal i crec que l'hem de tenir tothom perquè la societat no avança i no podrem acabar amb aquesta lacra, si no és amb implicació i la conscienciació de tothom.
Bueno, este premio para mí es todo un orgullo, como he dicho antes en el discurso, poder ser una representación de todos los policías que trabajamos en este departamento de violencia de género. Es duro, pero bueno, para mí es todo un honor haber recibido este premio.
I durant el discurs, la delegada del govern, Raquel Guasca, ha recordat que a les Pitiuses s'han obert 772 casos de violència de gènere i que encara hi ha 4 municipis que no estan adherits al conveni de seguiment de la violència de gènere que permet la col·laboració entre tots els recursos implicats.
I per la mare d'habitatge. Nova crescuda de la compra-venda d'habitatges en l'àmbit estatal. El mes de setembre ha pujat un 5%, pim-fim, fregar les 59.000 transaccions. Segons les dades que ha publicat el Consell General del Notariat, rompen així amb 2 mesos consecutius de descensos.
També han pujat els preus, un 6,3%, i el valor de les hipoteques, un 11,4%. El percentatge de compres d'habitatges finançats mitjançant un préstec hipotecari es va situar en el 50,3% de mitjana a l'Estat i la resta no van necessitar finançament. El valor de les hipoteques a Balears ha crescut un 15%.
Precisament aquí a les Illes, el govern preveu començar l'any que ve amb les obres per a la construcció de 8 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al municipi d'Eivissa per a joves d'entre 18 i 35 anys. La promoció té un cost estimat d'1.800.000 euros.
I la idea és que els joves no hi destinin més del 30% del sou al lloguer. Es preveu que les obres es puguin iniciar l'any que ve i tinguin una durada aproximada d'entre 14 i 18 mesos. Escoltam primer el bala d'Eivissa, Rafa Triguero, i després el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Allí es desenvoluparan fins a 8 habitatges exclusivament per a joves de la nostra ciutat entre 18 i 35 anys i, a més, joves de 18 a 35 anys amb més de 10 anys empadronats a la nostra ciutat.
Es cierto que con esta tramitación express lo que nos gustaría es que las obras comenzaran a lo largo del año 2026. Este es nuestro objetivo, pero lo quiero dejar ahí, porque sabemos que todo lleva mucho trabajo, que primero estamos hablando de adjudicaciones, estamos hablando de redacción de proyectos.
I es preveuen altres actuacions d'aquest tipus a les barriades històriques per obtenir més habitatges a preu assequible, segons destaca l'Ajuntament.
Mentrestant, la petita i mitjana empresa de Mallorca demana al govern que aprovi una nova llei de contractació pública, també que s'avanci en la simplificació administrativa abans que acabi la legislatura. Són les dues peticions que ha fet el president de la PIME, Jordi Mora, al discurs dels premis de l'entitat d'enguany.
De fet, els guardons reconeixen els comerços de proximitat de les illes i entre els premiats d'enguany hi ha Can Garanya, de Manacor, també Ecomón, de Palma Pictures i el Mercat de Pere Garau. Són Toni Reinés, d'Economia, i Paquita Bonnin, de Pere Garau.
Fa 32 anys ens dedicam a subministrar en el món hoteler el que és l'higiene, respectuar-lo amb el medi ambient i els usuaris.
Com ho reconeguin de dintre nostra, fa especial il·lusió que sàpiguen que som un mercat referent, un mercat de producte, un mercat proper.
Són ara les 7:26. Anem a resumir el que diu la premsa avui. I aquí a les Illes, Aina, hi ha una gran varietat de titulars en la premsa editada aquí.
Així és. A última hora titulen pujada salarial de l'11% per als 100.000 funcionaris de les Balears. I la foto, però, és per als esports, per Scaloni, que va treure la papereta del Palma Futsal en el sorteig de les semifinals de la Copa d'Espanya. A Diario de Mallorca hi ha una aposta per mostrar la rotonda del lleut de Cala Mesquida, tenyida de blanc per mort de la Cala Bruixada, i el principal titular de portada és, però, per actualitat relacionada amb la capital balear. Cort cercarà un espai més ampli per a l'encesa de llums de Nadal.
I què és el que destaquen els diaris digitals?
I de l'Ara Balears podem llegir: el Consell d'Eivissa no preveu una solució immediata que no sigui l'exportació de residus a Mallorca. A Mallorca Diario, el Black Friday tensa el comerç local a Mallorca i redefineix la campanya de Nadal. I si ens fixam en els diaris de les Pitiuses, a Diario d'Eivissa podem llegir el problema inesperat que amenaça de tornar a ajornar l'obra dels jutjats d'Eivissa durant molta estona. Aquest diari fa referència al recurs interposat per l'empresa Preditif. I el periòdico d'Eivissa i Formentera diu: les institucions a l'espera de concretar els pròxims passos després de la declaració d'Eivissa com a zona catastròfica. Ens queda el diari de Menorca. El Menorca titula: les deixalleries obligaran a identificar-se, hi haurà límits per frenar l'ús abusiu, i fa referència a que el Consell de Menorca està ultimant un nou reglament que evitarà que el sector privat es voti els gestors autoritzats d'aquestes deixalleries.
Hi ha qüestions ben diverses avui, les destacades a la premsa editada aquí a les Balears. Mentrestant, a la premsa estatal hi ha un protagonista clar, que és l'exministre José Luis Ábalos.
Això davant la imminència de la seva declaració davant el Tribunal Suprem pel cas Mascarell. Pràcticament tots els diaris que han consultat tenen el nom d'Ábalos a la portada. El País titula: el Suprem decideix si envia a la presó Ábalos i Koldo García, en referència a aquesta cita judicial que tenen avui. El Mundo diu: Ábalos, de fet, a prop de ser el primer diputat a la presó, mentre amenaça els seus excompanys de govern. I és que, encara que ingressés a presó, podria mantenir aquest acte de diputat. A La Vanguardia hi podem llegir en portada: Ábalos obre guerra amb Sánchez davant la possibilitat que el jutge no ordeni l'ingrés a presó i també és protagonista del diari ABC. En aquest cas, però, diu Moncloa veu Ábalos acorralat i avisa que no hi ha res a fer per ell.
I també els titulars més destacats de la premsa estatal amb aquest clar protagonista, l'exministre José Luis Ábalos, que avui està citat a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Suprem a petició de la Fiscalia i també de les acusacions particulars que, recordem-ho, demanen per ell elevades penes de presó. 7:29.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. Ahí Vetra Radio.
Ahí Vetra Radio.
I hem arribat ara a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars d'acord entre els sindicats UGT i el CESIF amb el govern espanyol per apujar el salari dels treballadors públics. Han tancat un increment del sou de l'11% en 4 anys.
És el resultat d'una reunió que es va allargar fins a nit passada. L'altre sindicat, que formava part de les negociacions, Comissions Obreres, encara ha de decidir si firma aquesta proposta del Ministeri de Funció Pública. Són Francisco Lama, del CESIF, i Pep Ginard, de Comissions Obreres.
Este es el mejor acuerdo que se podía firmar y máxime teniendo en cuenta pues, la situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos tanto a nivel económico como a nivel político.
Bueno, això no vol dir que no el signem més endavant, però ara en aquest precís moment, així com ha acabat la negociació, pues, no estàvem en condicions de posar la nostra signatura.
Recordem que dins el paquet de l'acord hi ha una reivindicació històrica per a les Balears, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Illes amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries.
I avui també hi ha un altre punt informatiu destacat. José Luis Ábalos i Koldo García afronten el seu possible ingrés a la presó.
Estan citats a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia i les acusacions particulars que demanen per a tots dos elevades penes de presó. També avui el comissionista Víctor de Aldama ha de comparèixer a l'Audiència Nacional.
I també atents avui al ple del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026-2028 i que és el pas previ a la presentació dels pressupostos.
Tot fa pensar que finalment es rebutjarà amb els vots del PP, Vox i Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en el termini d'un mes.
I mentrestant, al Parlament tampoc hi ha acord sobre el sostre de despesa a les Balears. El temps s'esgota i no hi ha cap senyal que indiqui que hi pugui haver un acord per aprovar un nous pressupostos autonòmics.
El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants dels socialistes i de Vox per negociar el suport al sostre de despesa que es votarà dimarts que ve al Parlament. Una trobada que no va servir per acostar posicions.
Això quan el Partit Popular ha registrat una proposició de llei al Parlament per blindar la protecció dels menors.
Planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents o en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb infants.
I presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Capdepera.
La Guàrdia Civil ha detengut el conductor d'un dels vehicles que van votar-se un control el mes de maig. Els agents varen haver de fer ús de l'arma reglamentària.
I atenció, un dia més al temps, sobretot per la situació de la mà, els ports de Ciutadella i el de Maó estan tancats des d'ahir. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora d'avui, dos a Ciutadella i un a Maó, s'han cancel·lat.
Menorca i el nord i nord des de Mallorca romanen encara en avís taronja fins a les 12 del migdia per ratxes de vent que poden arribar als 75 km per hora. D'altra banda, la Serra de Tramuntana i el Llevant continuen en avís groc fins avui capvespre.
Pedro Roger, bon dia. Fins quan entendrem aquesta situació a les Illes?
Bon dia, doncs avui tornarà a ser una jornada marcada per aquesta forta entrada de vent de tramuntana, principalment entre Menorca i també cap al llevant de Mallorca. Hem de destacar que això farà que el panorama marítim torni a ser molt complicat. A darreres hores d'ahir, a la boia de Mahó, es va acabar registrant una altura màxima de l'onatge de 10,4 metres. Un panorama marítim que, com dèiem, al llarg d'avui encara continuarà present. No serà fins a partir de demà que passem a tenir ja unes condicions marítimes bastant més tranquil·les en aquests indrets. Això sí, entre les Pitiuses i el ponent de Mallorca ja començarem a tenir aviat un panorama bastant més tranquil. El vent de mestral bufarà entre fluix i moderat entre aquestes illes i, per tant, amb poc temps, començarem a tenir també unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. D'altra banda, quant al cel, hem encetat la jornada amb algunes precipitacions de caràcter local entre Menorca i a punts de Mallorca. Això sí, hem vist al migdia, passarem a tenir ja un cel bastant més net i amb moltes més ullades de sol. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb molt pocs canvis, més enllà de qualque petita pujada puntual, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri aproximadament entre els 13 i els 17 graus. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Mahó i 11 a Cala Morell, a les Pitiuses 9 graus a Sant Carles i 12 a Sant Antoni, i a Mallorca 6 graus a Inca, 7 a Lloret i 11 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem els esports quan són les 7:35 minuts. Avui parlam de voleibol i de la Barca Menorca, que debutarà a competició europea. Avui hora baixa, Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. El conjunt menorquí debutarà a la CEF Voleibol Cup contra el Turca Vallollar i serà a la primera ronda de la competició europea. Ahir el conjunt menorquí arribava a Istanbul. Allà es jugarà aquesta eliminatòria, que és doble partit i que es jugarà a les 4 de l'hora baixa. La tornada ja serà a Ciutadella el pròxim dimecres, dia 3 de desembre. Sentim l'entrenador de la Barca, Beb Llorenç, parlant sobre l'equip turc.
Toca un, com dius, un dels favorits a la competició, amb una plantilla de molt extensa, molt nivell físic, amb jugadores que sis jugadores que fa poc eren al Mundial. Bueno, possiblement és una experiència única en quant a que possiblement és un dels rivals, o si no, el rival més fort que mai ens hem enfrontat.
En futbol, el defensa central del Real Mallorca, Marasc Cumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Iago Barrasate en vista del partit contra l'Osasuna de dissabte a Somos. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup en aquesta fase decisiva del seu procés de reincorporació. D'altra banda, el porter Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. Sentim el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells, en declaracions ahir en un acte celebrat a la penya mallorquinista del Llubí.
Les sensacions comparant el inici de la competició, jo crec que estan sent molt millors, l'equip està molt més sòlid, estem generant més també. Jo crec que anem en una progressió ascendent i esperem materialitzar-ho dissabte i el que quede també. Aquesta és una cosa que tenim, és que anem tots a una, està costant, però bueno, entre tots, com bé diem, ho traurem avant.
Recordant que el Mallorca Osasuna el podreu seguir en directe i Vetres Ràdio serà dissabte des de les 12 del matí. Catacoy i Mariona Caldentei amb la selecció espanyola varen fer ahir la penúltima sessió d'entrenament abans de viatjar cap a Alemanya per jugar a l'anada de la final de la Nations League. Ahir es varen incorporar als entrenaments Jenny Hermoso, després de proclamar-se campiona de la Lliga de Mèxic, i Esther González, després de guanyar la Lliga dels Estats Units. Recordant que demà jugarà el partit d'anada de la final, serà a la ciutat alemanya de Kaiserslautern, i la tornada jugarà dimarts, dia 2, al Metropolitano de Madrid. Un partit que podreu seguir en directe aquí a Ivetra Ràdio dimarts des de les 6 de l'hora baixa. A la Champions, victòries del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid ahir vespre en la cinquena jornada de la competició europea. El conjunt blanc va guanyar 3-4 al camp de l'Olympiacos. Els 4 gols els va fer Kylian Mbappé, 3 d'ells a la primera part i en tan sols 7 minuts. Sentim el davanter del Real Madrid.
No, muy feliz. Me recuerdo más de la victoria del equipo, me recuerdo más de todas las acciones positivas que hemos tenido durante el partido. Marcamos 4 goles colectivos de una gran calidad y volvemos a Madrid con los 3 puntos, fue el objetivo del equipo. So, al final somos felices y yo también.
L'Atlètic de Madrid també va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà al Metropolitano. El gol de la victòria el feia Jiménez al minut 93 de partit. A l'Europa League, avui, quan falti un quart per les 7 del vespre, el Celta de Vigo jugarà a Bulgària contra l'Udogorets. I a les 9 en punt, el Real Betis rebrà l'Utrecht. I a la Conference League també hi ha partit avui. El Rayo Vallecano jugarà contra l'Slovan de Bratislava a les 6:45. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja sap contra qui jugarà la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà contra el Movistar Inter. La competició es jugarà a Son Moix el cap de setmana del 3 i 4 de gener. El Palma jugarà la seva semifinal dissabte dia 3 a les 7 del vespre, com dèiem, contra el Movistar Inter. L'altra semifinal es jugaran abans, a les 4 i mitja, al Cartagena contra el Peníscola. La final serà el diumenge dia 4 a les 6 del cap vespre. Sentim el vicepresident del Palma Futsal, Dani Fiol, i el president del Movistar Inter, José Manuel Saorín.
Crec que l'important és el fet de que tenim la sort de poder jugar a casa. Això és un punt important, no? És a dir, com va ser en el seu moment la primera final de Champions, no? És a dir, el fet de ser a casa jo crec que és molt important.
Unes ganes enormes de jugar perquè en el Palacio de Son Moix un partit de futbol sala és un espectacle. Un rival no molt difícil, sinó que és un dels millors del món.
El Palma Futsal, que va tornar ahir després d'empatar l'anada dels vuitens de final de la Champions i que ja prepara el partit de Lliga de dissabte contra el Barça a la 1 del migdia al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir en directe i a TV3 Ràdio.
Gràcies, Marta. Falten 20 minuts per arribar a les 8 del matí.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Son Oms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports a Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports a Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports a Sant Joc. Ahí Vetra Radio.
Ahí Vetra Radio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts a les 7 del matí. Continuen els problemes als geriàtrics de Menorca, ara a la residència geriàtrica de Maó. Els treballadors denuncien un gran abandonament per part de l'Ajuntament. Ens ho explica Cristina Tomàs.
Alerten d'una manca crònica de personal i de baixes que no es cobreixen i que comporta una forta sobrecàrrega de feina. En el darrer mes, 5 auxiliars i un infermer han deixat el centre i fins i tot treballadors amb la plaça en propietat hi han renunciat. Escoltem Carlos Hoyos, treballador de la residència geriàtrica de Maó.
Una falta de personal
y hemos visto en el último tiempo que esa falta de personal se está agravando con la fuga de trabajadores a otros centros de trabajo. Y queríamos, simplemente nos preocupa y queremos ver que se quiera solucionar o que las cosas no queden en otras veces como en simple en palabras, ¿sabes? Que los hechos se lleven a cabo y se pueda solucionar este problema de una vez.
L'Ajuntament atribueix la situació a 5 baixes simultànies a l'octubre, que s'afegeixen a 4 de llarga durada, un 16% de la plantilla, i assegura que la setmana que ve cobriran 8 de les 9 vacants.
I Educació i els sindicats debaten el decret de la Conselleria per regular els menjadors escolars. D'entrada, el sindicat Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques es mostren en contra de la regulació. Una altra veu que s'hi ha sumat és la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, la FAPA.
El director de la FAPA a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, que ha participat justament en aquesta mesa de famílies convocada per la Conselleria, demana que el futur decret reculli que el menjador estigui integrat en el projecte educatiu i que les cafeteries de centres siguin un espai saludable.
Les cafeteries, en els instituts públics, no hi ha menjador escolar. Només n'hi ha un centre a totes Balears que tingui un menjador escolar. Però les cafeteries han de ser un espai igualment saludable i han de ser una opció per dinars migdia, que això ho passa en molt poques bandes. I en aquest decret volem que també s'inclogui aquest foment de les cafeteries com a espai de migdia.
I mentrestant, el col·lectiu Menorca 03, la plataforma 03 i Menorca i l'associació Assemblea 03 han elaborat un document conjunt per mostrar el seu rebuig a la futura regulació dels menjadors escolars. Reclamen que s'aturi la tramitació del decret i que una comissió d'experts n'elabori un model pedagògic. Un dels punts més criticats, de fet, és l'elevada ràtio que diuen que hi ha a l'etapa de 0 a 3 anys. Així és que Arbós, membre de la Junta Directiva i directora de l'Escola de Esporles.
Es crea un bull des de decret de mínims, parla que ha de ser un moment educatiu, que ha de ser un moment segur. Clar, nosaltres demanem a la Conselleria d'Educació com pot ser que una mestra hagi de cobrir 7 infants a l'hora de dinar i pretenguin que sigui un moment educatiu o que sigui un moment també segur en tot el que ens trobem avui en dia en els menjadors escolars, no?
La Conselleria d'Educació ha explicat que l'esborrany no és un document tancat i que s'ha redactat per actualitzar l'actual regulació del servei de menjador amb l'objectiu de complir la normativa en matèria de seguretat alimentària i higiene.
I professors, alumnes i famílies afectats pel mal estat de l'Escola de Música i d'Arts Escèniques de Llucmajor han pres la paraula en el ple municipal. Han denunciat que les instal·lacions on fan classes són perilloses, que tenen goteres, paviments inestables i estructures rovellades. Per això demanen un nou local per poder aprendre música, diuen, amb dignitat. Són Jaume Oliver, portaveu del grup socialista Llucmajor, Anastàcia Fimenco, estudiant, i Joan Ballester, director de l'Escola de Música.
L'Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor ja no pot tolerar més, i és tenir les instal·lacions que té.
És impossible fer classes de música com toca.
I pensant que avui, bueno, doncs venim en el lloc on d'una manera més seriosa s'han de venir a dir les coses, que és en el plenari.
La balassa xisca a l'escola. S'assegura que fan feina amb tres locals disponibles, el Teatre Recreatiu, quan s'hagi rehabilitat, l'antiga seu de Sa Nostra, que s'ha comprat recentment, i l'actual centre de salut, una vegada que s'haurà construït el nou.
Estarem xerrant de tres immobles possibles, no només per el tema de l'escola de música, sinó també per ubicar un casal de joves, que també és molt necessari dins del nostre municipi, o altres necessitats actuals.
Hem arribat a les 7:47. I vas parlar ara dels comptes de Sant Antoni de Portmany, que gestionarà l'any que ve, l'any 2026, un pressupost de 56 milions d'euros. Això és un 10% més que l'any passat. Creixen les inversions, que es finançaran amb un crèdit de 13 milions d'euros, Elena Gregori.
Són uns pressupostos, diu l'alcalde, enfocats a millorar la neteja i fer inversions en centres esportius. En educació augmenta un 66% la partida, es milloraran les condicions de l'escoleta pública de Can Coix, el capítol d'inversions puja un 31%, 15 milions d'euros per asfaltatge de carrers, parcs infantils i millora de les instal·lacions esportives. Per aquest 2026, Sant Antoni recaptarà 16 milions d'euros en impostos directes. És Marco Serra, l'alcalde del municipi.
Darrers anys estava havent bastanta construcció i això fa que
tinguem un increment de SICIO, que són els impostos que es cobren de les construccions, i tot ja per l'any que ve també veiem un increment de recaudació per part de CIBI i les taxes de basura per aquest increment d'habitatges.
Uns comptes municipals que dupliquen el seu pressupost respecte de fa 10 anys, quan el consistori sols disposava de 25 milions d'euros.
I les platges de Palma tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es llevaran més de 1.000 gandules i desapareixerà un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena.
L'adjudicació d'aquest contracte es farà per diferents lots que abasten a les diverses platges del terme municipal i també s'inclou l'obligació de crear una aplicació per poder fer les reserves de les gandules, parasols també i la contractació del servei de lloguer de velomars, caiacs o taules de paddle surf. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que el web ha de ser molt intuïtiu.
La plataforma haurà de mostrar els recursos visualment en un plànol amb identificadors de la ubicació i opcions d'imatge de fons per orientar millor en els usuaris. Ha de permetre cercar i filtrar les hamaques, els parasols, les caixes de seguretat i altres elements a diferents platges, mostrant la informació detallada sobre els preus, la ubicació i els horaris de disponibilitat.
I per cert, que Cors ja estudia la possibilitat de fer l'encesa de llums a un altre indret després que comprovar que la plaça d'Espanya també ha quedat petita per tanta afluència de públic.
Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Ja tens avui sobretot el pla del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026-2028. Tot fa pensar que finalment serà rebutjada amb els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en el termini d'un mes.
Fet que retardaria encara més els pressupostos de 2026, tot i que l'executiu ha insistit que negociaria fins al darrer moment. PP, Vox i Junts mantenen el rebuig a la senda de dèficit i també a l'endeutament. Tampoc Podem hi donarà suport després que aquesta mateixa setmana s'hagi anunciat l'abstenció. Si la proposta de dèficit torna a ser rebutjada, entraran en vigor les metes remeses a Brussel·les. L'any passat la qual cosa restarà marge de despesa a les comunitats autònomes, incloses les illes. La senda d'estabilitat fixa el límit de dèficit públic del 2,1% del PIB el 2026.
Mentrestant, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de ser cada vegada més perillós per a la democràcia.
Això després que el president espanyol l'hagi criticat de nou la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra els presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
¿Qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, pues siempre podrá decir que no les conocía de nada.
Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
I suport unànime del Consell General del Poder Judicial a Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Els 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges han avalat la proposta de l'executiu espanyol.
Després d'aquest informe, la salmantina amb 35 anys de carrera judicial compareixerà davant del Congrés abans que el rei Felip VI la nomeni pel càrrec. Peramato és la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió dilluns després de conèixer la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets.
I tot plegat quan han conegut que el jutge Peinado expulsa manos límpies del cas Begoña Gómez.
El magistrat ha pres aquesta decisió perquè el seu sindicat Ultra no ha pagat els doblers que ha d'abonar per poder fer d'acusació. Per tant, manos límpies queda fora de la causa en què s'investiga Begoña Gómez, a qui acusaven d'afavorir empresaris aprofitant-se de ser la dona del president del govern.
I avui matí a les Corts Valencianes, investidura de Pérez Llorca a l'espera de confirmar-se el vot de Vox.
El que candidat del PP aspirara a ser el nou president de la Generalitat en substitució de Carlos Mazón. El suport dels d'Abascal, que sumen 13 diputats, és necessari per ser elegit. El ple comença a les 11 d'aquest mateix dematí. La portaveu del Consell Valencià, Susana Camarero, confirma que el president en funcions acudirà al debat d'investidura.
¿Sabes si asistirá el presidente Carlos Mazón?
Sí.
¿Si asistirá?
Asistirá, sí.
¿Por la mañana y por la tarde o solo
asistirá,
a la última?
Sé que el presidente estará en el debate.
I expectació, per tant, davant d'aquest pla d'investidura, quan ha transcendit que el restaurant on van dinar Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana el dia de la Dana ha entregat la factura, puja a 165 euros.
I el rei emèrit admet errors, però no es penedeix de res. En una entrevista a la televisió francesa diu que espera que entenguin tot el que ha fet.
Joan Carles I reconeix equivocacions durant el seu regnat i assegura que Franco coneixia les seves ambicions democràtiques.
Un sentiment personal de paraules personals.
Després de publicar les seves memòries, ha al·legat que era millor deixar un sentiment personal de tot el que ha passat.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, endureix les mesures contra els migrants després de l'atac contra membres de la Guàrdia Nacional molt a prop de la Casa Blanca.
El tiroteig ja ha deixat dos agents en estat crític a Washington, als afores d'una estació de metro molt propera a la residència oficial del president dels Estats Units. De moment, s'ha detingut un sospitós ciutadà procedent de l'Afganistan que es troba en estat greu, també. El president Trump ha dit que pagarà pels seus crims. L'atac ha estat en un dels cinturons, justament, de seguretat de la Casa Blanca.
As president of the United States, I am determined to ensure...
Trump, l'escoltam, adverteix que el culpable pagarà un preu molt i molt elevat i detalla que l'atacant és d'origen afganès i va entrar justament als Estats Units l'any 2021. El president culpa, de fet, l'administració de Joe Biden per la seva regulació massiva de migrants.
Iberia cancel·la els seus vols comercials a Veneçuela per la situació del país.
Una decisió que arriba després que l'Agència Federal d'Aviació dels Estats Units recomanàs extremar les precaucions per moviments militars.
I encara una darrera qüestió. S'eleven a 44 les persones mortes per l'incendi de gran magnitud en un conjunt de gratacels a Hong Kong.
Entre les víctimes mortals hi ha 7 bombers, a més de 300 desapareguts. La policia ha detingut 3 càrrecs d'una constructora que va reformar justament els edificis en materials que vulneraven les normes de prevenció d'incendis. De moment, els bombers han controlat el foc, en concret a 4 torres afectades.
7:55 minuts, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara vos acostam la revolució de la jove plàstica, un moviment de joves artistes que varen renovar el panorama d'una manera extraordinària l'any 1969, quan a Espanya, i especialment a Mallorca, la dictadura feia molt difícil que arribassin als temps d'innovació. Ara, el seu llegat es reuneix en una exposició al Casal Solleric de Palma, Sandra Martínez.
Una mostra històrica i reivindicativa, especialment complexa en la seva execució. 125 de les seves 130 peces pertanyen a col·leccions privades. Amb elles es vol retre homenatge a una generació que va posar el món a Mallorca i Mallorca al món. El crític i historiador de l'art Jaume Reus n'és el comissari.
Les grans capitals europees ja havien passat moltes coses, aquí no, i inclús a les grans capitals de l'estat espanyol havien passat més coses. Aquí no. Aquí vivíem amb un microclima, que a vegades penso que encara existeix aquest microclima, molt de nivells, no? Microclimes que fan que autors siguin molt valorats i altres no són gens valorats.
Gent com Ramon Canet, Maria Carbonero, Rafael Joan, García Sevilla, estudiar fora, viatjar, obrir els ulls a aquests joves instruïts durant el franquisme i que tenien ganes de canviar les coses. Fernando Gómez de la Cuesta és coordinador de Cultura i Arts Visuals de Palma.
Lo que hizo esta generación fue romper prácticamente con todo y generar nuevas miradas y nuevas visiones. Y lo hizo además desde una perspectiva crítica. El arte no puede tomar asiento, el pensamiento no puede tomar asiento, y lo que hacen ellos permanentemente es poner al espectador, al público, a ellos mismos, en tesituras críticas en las que las personas que están alrededor de esas piezas que ellos generaron tienen que posicionarse.
I d'on va néixer aquesta inquietud? Andreu Terrades, un d'aquests joves d'un temps, ho explica d'aquesta manera.
Les famílies que volien tenir un cert prestigi d'entendre d'art tenien a casa seva un quadre del cavall Bertran, del Pontàs, del Torrent de Parells. Nosaltres no estem en contra de tot això, cadascú que faci el que vulgui, però varen començar a fer un art immediat, però que no fos només representació, sinó que també fos que tingués un contingut, que no s'hagués només de mirar, sinó que s'hagués de veure també.
I per què no s'havia fet abans això? Cati Bonnin, una altra de les revolucionàries, té clara la raó.
Nosaltres vam tenir la sort que, a pesar que érem en grups separats o junts o el que sigui, era una cordillera, no era un tot sol, érem un grup gros.
És la primera exposició dedicada a aquest moviment, compresa entre la inauguració de la Sala Palaires i el 1982, quan s'edita el darrer número de Neón de Suro. Miquel Barceló és ben present, esclar, a la mostra, i han passat molts anys, però potser massa. L'artista Vicenç Torres creu que no.
No s'ha tornat massa, ha estat bé com està així ara, i a més en el nostre moment. Se me'l va fer cas, vull dir, no és que passessin desapercebut. Van tenir bastant de ressò i crec que va ser un assumpte que va sortir bé. Vull dir que quatre jovenars poguessin fer tot allà.
La Jove Plàstica i la Renovació de les Arts a Mallorca s'inaugurarà divendres al Casal Solleric i es podrà veure fins al 21 de gener.
Inca tindrà el seu primer museu públic del còmic de l'Estat. Encara queden dos anys perquè sigui una realitat, però ja se'n podrà tenir una aproximació aquests dies durant la presentació de l'exposició Grans Clàssics del Còmic. La mostra s'inaugura avui, s'inaugura demà, i és un recull de còmics americans del principis del segle XX, còmic espanyol, argentí i europeu de la col·lecció personal de Jaume Baquer. Baquer és el coordinador del Museu del Còmic d'Inca.
A Espanya n'hi ha un, a Catalunya, que és privat, però està molt centrat en còmic espanyol únicament. I en canvi això és un projecte com a més ambiciós, perquè no només una col·lecció, sinó que també tot va junt en tota una sèrie d'activitats que volen desenvolupar entorn al museu, no? De tallers, de visites guiades, exposicions temporals, convidats, etc.
La mostra s'inaugura demà a les 7 del capvespre.